Infomigdia, amb Naomi Esteve.
Infomigdia d'avui dimecres 2 de febrer del 2022. Arrenquem edició informativa, Ràdio Calella Televisió, avançant els principals continguts de la jornada en format titulars. BUC convoca el ple ordinari de febrer, que no inclou el projecte de pressupost pel 2022. L'ordre del dia recull la delegació de competències de Cultura i Patrimoni Cultural en el tinent d'alcaldia Josep Torres i la presentació de l'informe anual del síndic Pere Porti, que aquest febrer deixarà el càrrec. Hi haurà toro obert de pregs i preguntes. La ciutadania pot enviar-ho al correu pregsipreguntes@calella.cat. La sessió ordinària se celebrarà aquest dijous 3 de febrer a l'Ajuntament Vell en retransmissió en directe per Ràdio Calella Televisió a partir de 6:45. I Calella en Comú demana un pla de treball per donar visibilitat i denunciar la violència masclista. Els comuns presenten al ple municipal d'aquest dijous una iniciativa molt similar a la moció que van finalment retirar de l'última sessió de desembre. El partit ha decidit tornar-la a portar, mantenint l'essència i 6 de les 7 propostes d'acord que recullen el text, després d'haver possibilitat el consens polític i social per mitjà de la presentació de la moció al Consell Municipal de Dones. I Esquerra discrepa de les prioritats d'acció de GESVIA pel 2022. El Partit Republicà s'ha abstingut en la votació del pressupost de l'empresa municipal de mobilitat, contrari a la partida de 50.000 euros que es destinarà al futur aparcament de l'Aldi. Esquerra considera que els diners estarien millor invertits en la implementació de la zona verda al sector turístic o en l'impuls de l'ús del carrilet, també en clau turística. Així mateix, el partit reclama que es creïn aparcaments segurs per a bicicletes. I el govern de la Generalitat anuncia el final de les quarantenes als centres educatius. L'oci nocturn, a més, podrà tornar a obrir l'11 de febrer sense restriccions horàries ni d'aforament. Tampoc es demanarà el certificat Covid per entrar a discoteques i sales de concerts. Només serà obligatori l'ús de la mascareta. I el Maresme, que supera els 7 milions d'euros en ajudes per a beques menjador. El Consell Comarcal ha destinat més de 100 milions d'euros per finançar el menjador escolar de 9.129 alumnes. A Calella, 526 famílies s'han acollit a aquest ajut, una xifra que suposa un increment de gairebé el 30% dels ajuts concedits en els darrers anys. I avui en clau cultural, xerrada sobre història moderna a l'aula d'extensió universitària. El doctor Diego Sola, professor d'història moderna de la Universitat de Barcelona, pronunciarà la conferència titulada Quan Europa va redescobrir Xina. La darrera xerrada de l'aula es farà a l'auditori de Can Saleta a 6:45, combinant el format presencial i el telemàtic pel límit d'aforament de la sala. I com sempre acabarem amb el temps, un dia avui, dimecres 2 de febrer, dia de la Candelera, i demà ens afecta aquesta massa càlida que fa que pugen les temperatures. Aquí a la costa del Maresme, però, la brisa marinera frenarà aquesta massa càlida i, per tant, les màximes no superaran els 15 graus. Som-hi, doncs, comencem. L'Ajuntament Vell acollirà la sessió ordinària del ple municipal corresponent al mes de febrer que l'alcalde occidental Marc Buch ha convocat per aquest dijous 3 de febrer. En l'ordre del dia oficial no hi consta el debat del pressupost pel 2022 perquè, tal com va informar aquesta casa, el projecte es presentarà a finals de mes i per mitjà d'una sessió extraordinària que, amb tota probabilitat, tindrà lloc el 24 de febrer. El govern del PDeCAT, Junts per Calella i el PSC no podrà comptar amb el vot de Montserrat Candini, a qui la llei impedeix fer-ne la delegació per trobar-se en situació de baixa mèdica. Aprofitant la sessió ordinària de febrer, el govern donarà compte al traspàs temporal de les àrees de cultura i patrimoni cultural que ostentava Candini al tinent d'alcaldia Josep Torres. S'afegeixen a les carteres que lidera Seguretat, Mobilitat i Polítiques d'Habitatge, a més Torres és també el portaveu de l'executiu local. El síndic municipal també presentarà l'informe anual d'actuacions davant dels partits polítics municipals. Serà l'últim del seu mandat perquè, tal com va anunciar Porti aquesta casa també, al febrer renunciarà al càrrec amb la tranquil·litat de la feina feta, va dir, i d'haver assentat les bases del que ha de ser l'oficina de defensa dels drets dels ciutadans davant l'administració local. Encara, però, no s'ha obert el procés per elegir la persona que el rellevarà. En l'àrea d'economia local es proposa la resolució del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme pel projecte de rutes turístiques pel patrimoni cultural que s'han dut a terme amb el finançament del programa europeu FEDER. Així mateix, els partits hauran de posicionar-se sobre la suspensió de plans urbanístics i llicències de reparcel·lació de terrenys de reformes o enderrocaments d'edificis relacionats amb la proposta 2022/137. En l'apartat de mocions, només dues, Esquerra i la CUP, que reclamen la restitució de la pancarta dels presos polítics a la façana de l'Ajuntament de Calella, i Calella en Comú, que torna a presentar la proposta de mesures per l'abordatge de la violència masclista. La sessió plenària acabarà amb el torn obert de prets i preguntes dels partits de l'oposició i després la ciutadania, que ho pot enviar per correu electrònic a l'adreça precsipreguntes@calella.cat. Ràdio Calella Televisió retransmetrà el ple en directe, convocat, com dèiem, per aquest dijous a 6:45. Una de les mocions que es debatrà és la de Calella en Comú per l'abordatge de la violència masclista, que se sotmetrà a debat plenari. S'havia anunciat per l'última sessió del 2021, però el Partit Morat va retirar-la de l'ordre del dia atenent a les demandes de consensuar-ne el contingut per dotar-lo de més força política i social. Així doncs, i passat un mes en què els comuns han esperat aportacions de l'oposició i han complert amb el compromís de presentar-lo al Consell de Dones, que va celebrar-se sense el necessari quòrum, s'ha inclòs en l'ordre del dia del ple municipal de febrer amb l'ànim de no retardar-ne encara més l'aplicació. La iniciativa té per objectiu fer de Calella una ciutat més conscienciada i sensibilitzada amb la lluita contra la violència masclista i alhora més segura per a les dones. El text recorda que en els últims 2 anys a Calella s'han comptabilitzat 110 denúncies per violència sexual, maltractaments en l'àmbit de la llar o violència psíquica o física en la família. També el text representa el debat plenari manté la part expositiva en la que s'encoratja l'administració local a fer un pas endavant per destruir les estructures que perpetuen les desigualtats entre dones i homes. Es proposa l'elaboració d'un pla que permeti visibilitzar i denunciar els micromasclismes per mitjà d'accions com, per exemple, fer difusió del telèfon d'atenció a les víctimes a la ciutat, implicant el sector comercial, fer un pacte per un oci nocturn segur que subscriguin les entitats de dones i l'empresariat i la policia local, definir un mapa de rutes nocturnes segures per mitjà de l'enllumenat públic o premiar els treballs de l'alumnat de secundària dels centres educatius calellans que més contribueixin a lluitar contra la violència masclista. Calella en Comú lliga l'elaboració d'aquest pla al fet que es disposi de la partida pressupostària suficient per la seva implementació. Encara en plena política, Esquerra no ha validat el pressupost de GESVIA pel 2022, que recull les prioritats d'acció de l'empresa municipal de mobilitat, principalment pels 50.000 euros que s'han reservat per a la futura gestió de les places que tindrà l'aparcament de l'Aldi, un projecte que el Partit Republicà posa de relleu que està molt poc definit. Retreu que els diners no es destinin a accions concretes i d'aplicació immediata i que, segons Esquerra, repercutirien positivament en la mobilitat de Calella. El cap de l'oposició, Xavier Pons Domènech, ha criticat la partida que GESVIA reserva per l'aparcament de l'Aldi, del qual subratlla en tenen escassa informació, ni tan sols quantes places seran de gestió pública.
No hi ha informació sobre quantes places finalment hi haurà en aquest aparcament. Llavors, doncs, clar, les condicions econòmiques variaran molt segons les places disponibles que finalment puguin haver-hi en aquest aparcament. L'únic que sabem és que aquesta planta destinada a aparcaments que gestionarà GESVIA serà de lloguer amb opció a compra, però és l'única dada i l'única informació de la que disposem ara mateix.
En relació al projecte de Can Saleta i la seva viabilitat econòmica, a l'espera dels resultats de l'estudi que ha encarregat Gesvia, Pons Domènech considera que, a priori, l'empresa té prou solvència i no hi haurà dificultats per afrontar la inversió necessària, que podria passar per una operació de crèdit. Esquerra apostaria aquest 2022 per eliminar la zona verda a l'entorn dels Riarany dels Frares i implementar el model d'estacionament gratuït per a residents al sector turístic. Aquesta seria la prioritat que haguessin reflectit en el pressupost i no a l'aparcament de l'Aldi.
Aquests dos darrers anys, amb el canvi de turisme que ha vingut a Calella, que, com sabeu, doncs, ha vingut molt de vehicle privat de països de França i del nord d'Europa, i això ha fet que es col·lapsés més la zona doncs, d'aparcament de la zona hotelera. Per tant, doncs, aquí sempre hem valorat que seria molt bona idea doncs, implementar aquesta zona verda en lloc de fer-ho on s'ha fet actualment. No? O sigui, la nostra priorització era fer-ho en aquella zona envers de l'actual.
El Partit Republicà ha fet públiques algunes propostes que han presentat en el si del Consell d'Administració de Gesvia, presidit pel socialista Josep Torres, amb Guillermo Gomis, de Ciutadans, a la vicepresidència. Per reflotar el Carrilet, que és un servei deficitari, Esquerra proposa arribar a un acord amb Pineda de Mar perquè els usuaris del seu xino-xano puguin fer ús del servei de transport de Calella a preus reduïts i a l'inrevés. Diu Pons Domènech que això tindria beneficis a nivell econòmic i sobretot turístic.
Aprofitant que el carrilet també està en funcionament a Pineda, doncs que els mateixos viatgers, un cop arriben al Riarany dels Frares, per un import doncs, simbòlic, puguin utilitzar el carrilet de Calella. Així doncs, ens beneficiaríem mútuament doncs, d'aquesta utilització, d'aquest servei.
Així mateix, Esquerra demana que s'aprofiti la instal·lació d'un semàfor d'accés a la zona del Far i a les Torretes que està pendent d'execució per eixamplar el pas dels vianants pel lateral nord de la carretera i obrir-hi un carril bici. Lligat amb això, reclama els aparcaments gratuïts per a bicicletes, que és un projecte que el govern municipal té pendent i arrossega d'exercicis anteriors.
Tenim espais, també hi ha diferents tipus d'aparcaments per validar doncs, aquesta idea, que com li deia, doncs, no només ha sigut a través dels consells on Esquerra Republicana hi ha estat sempre apostant-hi, sinó que ha passat per diferents moments de plens ordinaris municipals i, si no malament recordo, inclús amb diferents partits que també així ho han negociat i ho han reclamat. Hi ha hagut aquest compromís i no s'ha arribat a dur a terme mai.
Malgrat aquest seguit de consideracions sobre les prioritats polítiques que recull el pressupost de Gesvia, Esquerra celebra que finalment aquest 2022 es dugui a terme la millora de les instal·lacions de l'empresa amb el trasllat a les oficines i despatxos a un altre sector de la fàbrica Llobet. Nou canvi en el protocol de les escoles. El govern vol que s'eliminin les quarantenes d'alumnes de forma progressiva durant aquest mes de febrer per tal de normalitzar la vida d'infants i joves. La proposta es presentarà a la reunió del Consell Interterritorial, però s'aplicarà a Catalunya tant si té consens com si no. S'atenen a la petició de la Societat Catalana de Pediatria. Les quarantenes d'alumnes es van començar a aplicar el setembre del 2020, coincident amb el retorn a les aules, i s'ha mantingut vigent des d'aleshores. Una estratègia de control de la pandèmia entre la població infantil i juvenil que, segons va anunciar ahir la portaveu del govern, Patrícia Plaja, té els dies comptats.
I el govern vol en la mateixa línia que ha fet públic la Societat Catalana de Pediatria que els propers dies desapareixin les quarantenes als centres educatius. Els nens que no tinguin símptomes i que siguin negatius d'una prova de Covid no hauran de quedar-se a casa. Considerem que l'escenari idoni seria que aquesta modificació fos conjunta arreu del territori espanyol per poder dissenyar coordinadament el nou protocol. En tot cas, confiem que sigui així, però si la proposta catalana es desestima, el govern igualment la tirarà endavant als centres educatius catalans.
I a tot això, Salut ha fet públic que a partir de dilluns, quan un nen o nena sigui positiu, la resta de companys considerats contactes estrets no s'hauran de fer test d'antígens. Ho ha anunciat aquest matí la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, durant una roda de premsa de seguiment de la pandèmia i de situació assistencial. Cabezas ho ha argumentat que amb les dades pandèmiques actuals i la tendència a la baixa mostren doncs, la clara idea de que la situació està més controlada i, per tant, es planteja en eliminar aquest programa de cribratge i deixar-lo per l'educació especial i pel professorat. Per tant, a partir de dilluns s'acaben els cribratges en els alumnes de primària i secundària. De fet, ahir, en la mateixa roda de premsa, també es va anunciar que l'oci nocturn obrirà l'11 de febrer sense el passaport Covid i amb el 100% d'aforament. No hi haurà límit horari com cap altre sector econòmic.
Discoteques, bars musicals i sales de concerts podran tornar a obrir sense restriccions d'aforament ni limitacions horàries d'aquí, doncs, a dues setmanes. Tampoc serà necessari, igual que no és ja en el sector de la restauració ni tampoc en els gimnasos, l'ús del certificat Covid.
La decisió, com dèiem, s'ha pres un cop constatat que s'ha arribat al pic màxim de la sisena onada i que s'ha aconseguit doblegar la corba. No obstant això, el missatge des del govern és que cal mantenir els hàbits adquirits durant aquests dos anys de pandèmia.
Així doncs, avui podem anunciar amb tota la prudència que el creixement de la crescuda d'aquesta sisena onada de la Covid ha tocat sostre, però també cal recordar que la pandèmia no s'ha acabat. És veritat i que, segons totes les evidències científiques, cada dia que passa podem estar més a prop de començar una nova fase de la malaltia, tal i com l'hem conegut fins ara, però avui per avui encara no podem donar la pandèmia per acabada i, per tant, tot i que la majoria de les restriccions, les mesures que més condicionen el nostre dia a dia ja s'ha retirat, és imprescindible que no deixem de banda els hàbits adquirits durant aquests darrers gairebé dos anys que ja fa que convivim amb el coronavirus i amb totes les seves variants.
I en paral·lel, el Congrés ha avalat mantenir l'obligació de portar mascareta en espais oberts. La mesura es va reimplementar junts abans de Nadal pels majors de 6 anys i serà, segons la ministra de Sanitat, Carolina Daires, estrictament temporal i amb la voluntat de retirar-la quan sigui possible. Ha dit que els nivells de transmissió del virus no són els adequats per aixecar aquesta mesura. Fa dos anys de l'esclat de la pandèmia i les economies familiars continuen ressentides pels seus efectes. Tant és així que moltes famílies han hagut de recórrer als ajuts de menjador escolar que atorga el Consell Comarcal i que s'han vist augmentats en un 27% respecte a l'any passat. A Calella, 526 alumnes s'han acollit a aquest ajut per fer front a la despesa del menjador. Són 64 més que el curs passat i en els darrers dos anys les sol·licituds per aquesta subvenció han crescut en gairebé un 30%. De fet, el Consell Comarcal del Maresme ja ha superat els 7 milions d'euros destinats a aquestes beques durant aquest curs 2021-2022, una convocatòria viva a la que cada mes presenten sol·licitud més famílies. El conseller de Serveis a les Persones, Marc Bosch, en una entrevista aquest matí al programa La Ciutat, ha indicat que des de l'inici del curs s'està ajudant a sufragar aquesta despesa a 9.129 famílies.
Parlem ja de 9.129 beques concedides i superem els 7 milions. O sigui, si al mes de novembre-desembre ja vèiem que hi havia un increment de les sol·licituds i dels imports concedits com mai havíem vist, doncs ho hem vist superat ja a l'entrar l'any, perquè doncs, en les últimes setmanes doncs, s'han resolt encara més sol·licitud. Remarcar que veiem un increment de sol·licituds any a any. Ja el 2019, abans de la pandèmia, més o menys estava estabilitzat, però el 2020 es va disparar i el 2021 doncs, hem vist un increment més important.
Per l'atorgament dels ajuts es tenen en compte els criteris establerts en les bases de la convocatòria i que fan referència a la situació socioeconòmica de la família o la valoració de l'equip de serveis socials del municipi de cada alumne. De cara a l'any vinent, però, el Consell Comarcal ja ha anunciat que s'està treballant per poder atorgar beques menjador a famílies en situació d'irregularitat administrativa i facilitar així l'accés a la beca menjador a més alumnes que es troben en situació de risc.
Ampliar els criteris per casos de vulnerabilitat social. Ens trobem amb alumnes a les escoles de la nostra comarca, del nostre país, doncs de famílies que, per exemple, no tenen, estan en situació irregular, administrativa irregular. Mm-hmm. Doncs tenim dificultats per poder fer la concessió de beques perquè Hisenda ens obliga a donar beques si tens NIE o NIF. En aquests casos doncs, hem de buscar altres mecanismes per poder concedir la beca perquè a darrere d'aquests casos doncs, hi ha moltes situacions de vulnerabilitat.
Aquests canvis en les bases de la convocatòria arriben després que diverses famílies de la comarca es manifestessin a les portes del Consell Comarcal denunciant que no els havien concedit les beques per no disposar d'un NIE o un NIF. Tot plegat en un moment on la primera radiografia que es fa a Catalunya sobre l'impacte de la pandèmia ha alertat d'un augment de la pobresa severa i de l'empitjorament de les condicions laborals. Segons dades recollides per l'enquesta sobre la integració i necessitats socials de la Fundació FOESA, un 29% dels catalans està en risc d'exclusió social, una situació que des del Consell Comarcal perceben ja des de fa mesos.
Les administracions comarcals i locals doncs, ho veiem cada dia i estem molt preocupats i estem abocant tots els esforços en minimitzar doncs, aquests efectes de la pandèmia i que de rebota genera amb incertesa, amb inseguretat laboral i baixa d'ingressos. I, en canvi, per exemple, el cost del lloguer dels habitatges o el cost de l'habitatge no baixa,
sí.
Al contrari, segueix pujant.
L'estudi revela que un 3% de les llars catalanes en els últims 10 anys s'ha passat gana. A banda de les dificultats en l'accés a alimentació, els principals problemes detectats són la manca d'accés als medicaments, afectacions d'una malaltia crònica, una discapacitat o problemes greus. I més qüestions en format breu i comarcal. Aigües de Mataró, el Consorci del Port de Mataró, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Ajuntament també de la capital del Maresme tornaran a disposar dels serveis de jardineria, neteja i destrucció confidencial de documents de la Fundació El Maresme, un acord amb les quatre entitats públiques que permetran cobrir i afavorir la inclusió social i professional d'aquestes persones més desfavorides i que estan en risc d'exclusió social, com són les persones amb discapacitat intel·lectual. La Fundació prestarà aquests serveis durant el 2022 gràcies a haver guanyat els concursos públics per mitjà de la fórmula legal de la reserva social. En el cas d'Aigües de Mataró, el CEO del Maresme ja prestava els serveis de manteniment dels embornals a la ciutat, el manteniment de les urnes enjardinades i la neteja de les fonts. Al Consorci del Port de Mataró, les tasques a realitzar també seran les de jardineria i manteniment. A l'Ajuntament, com també a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'encarregaran de la neteja dels equipaments municipals i dels habitatges públics i pàrquings. Amb aquests quatre nous acords es mantenen 35 llocs de treball i es creen 3 de nous. I els tècnics de l'Ajuntament de Vilassar de Mar analitzen si la nau incendiada aquest dilluns amenaça de col·lapsar. Els representants van visitar ahir la nau un cop rebuda l'autorització de Mossos i Bombers que van estar remullant l'espai i van fer una primera valoració de l'estat de l'estructura. Les flames van destrossar la coberta de l'altell i van esfondrar el terra de fins al primer pis, fet que podria posar en risc la resta de l'immoble, que té bigues de fusta i canya. Recordem que els inquilins denuncien que el propietari de l'edifici hauria llogat espais per viure sense permisos per fer-ho. A més, els va acusar de ser ocupes en el moment de l'arribada dels bombers. Ara, tècnics municipals elaboraran un informe a partir de l'anàlisi fet aquest dimarts i es preveu que aquest dimecres es facin públics. Paral·lelament, l'alcalde de Maià del Clot ja ha avançat que en cas que es confirmi que el propietari havia llogat parts de l'immoble de manera il·legal, aprofitant-se de la gent en situació de vulnerabilitat, l'Ajuntament es personarà com a acusació popular. El doctor en Història Moderna i professor de la Universitat de Barcelona, Diego Sola, és el convidat d'avui a l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Parlarà del moment històric en què Europa va redescobrir la Xina al segle XVI de la mà de diversos intrèpids aventurers i missioners que van contribuir a conèixer la complexitat i profunditat de la civilització xinesa. La xerrada es farà presencialment a l'Auditori de Can Saleta a 6:45 i es podrà seguir via telemàtica en el nou format híbrid de les sessions que s'ha posat en marxa per les limitacions d'aforament de la sala i el nombre de socis. La xerrada sobre història moderna, d'accés exclusiu pels socis de l'Aula d'Extensió Universitària, té per objectiu conèixer el procés de descobriment de la Xina per part d'Europa des de l'edat mitjana fins al Renaixement, quan el públic lector demandava informació sobre la cultura xinesa en tota la seva dimensió. El doctor Diego Sola s'encarregarà de conduir la xerrada, que es farà avui, dimecres 2 de febrer, a l'Auditori de Can Saleta a partir de 6:45.
Net i Polit us ofereix el temps.
Moment de conèixer tota la previsió meteorològica per les properes hores i pels propers dies amb aquesta massa d'aire càlid que ens arribarà aquí al Maresme. Amb Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Tenim una situació meteorològica encapçalada per una bombolla d'aire càlid a les capes mitjanes i altes de la troposfera. Això fa que en alçada les temperatures siguin comparativament més altes que no pas a les fondalades a les zones més baixes, i aquí al Maresme en tenim una bona mostra. Al sostre de la comarca, a la zona del Montnegre, temperatura mínima d'avui de 10 graus positius, mentre que cap a Tordera, Palafolls, zones més baixes, doncs tenim valors al voltant dels 2-3 graus de temperatura nocturna. Per tant, un ambient clarament més fred. Això continuarà avui i demà. Sembla que de cara a divendres la temperatura començaria a anar a la baixa i el cap de setmana es normalitzaran, amb nits que tornen a ser força fredes en el conjunt del territori, mentre cada dia doncs, la temperatura no passarà dels 13, 14, 15 graus com a molt. Entre avui i demà perfectament podrem superar els 20 graus amb facilitat. D'entrada, per tant, situació que continua estable, amb ambient assolellat avui, novament a tota la comarca. Si algun núvol serà primet i poc important, i de cara a demà, doncs 3/4 del mateix. Poden haver-hi alguns núvols, però en conjunt predominarà el sol. Amb vents febles, tant avui com demà giren cap a sud-oest durant les tardes, i la situació marítima que esperem que es mantingui tranquil·la a tota la costa de la comarca, amb petites àrees de mar de fons avui que aniran desapareixent a mesura que avanci el dia. De cara a divendres hi ha aquest petit canvi de temps amb més núvols, bàsicament núvols baixos, res de precipitacions malauradament, i amb aquestes temperatures que al llarg del dia aniran a la baixa. A les zones més altes de la comarca la mínima es registrarà a última hora de la jornada. I com ja hem dit, el cap de setmana esperem tranquil·litat, amb alguns núvols baixos també, sobretot dissabte, però amb unes temperatures ja més normalitzades, amb ambient una mica més fred que no pas el que tindrem avui i demà.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
2:45 del migdia. Nosaltres, amb la informació meteorològica, ens acomiadem. Ja ho saben, poden seguir informats al web, que és www.radiocalellatv.cat. Tornem demà puntuals, com sempre, a la una. Que tinguin molt bona tarda.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.